I aquesta és la sintonia de l'ombra de la llum. És que nosaltres a Ràdio Illa som fantàstics i tenim un espai de fotografia, una de les aficions més esteses, més compartides per tothom en aquesta societat, la imatge. Amb la revolució dels smartphones, tots fem un munt de fotos, de vegades ja ni mos en recordem que tenim aquelles fotos, però en fem. Mos agrada molt mirar-les i tenim la sort, tenim el privilegi de poder fer un espai cada 15 dies entorn a això, a la imatge, a la fotografia, i ho fem amb l'especialista en fotografia, la Laura Hernández Peñalbert, que avui mos porta un menú força divers i interessant. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia, Bernat i oients.
Benvinguda de nou al de Far a Far. Escolta, tot teu, comença. Abans de parlar dels tres temes, una petita introducció, no?
Sí, doncs avui, arran d'un succés que va passar l'altre dia, dedicarem la secció al tema de la vigilància. Mm. Es diu que la democratització de la fotografia va arribar quan tots tenien accés a la compra d'una càmera. Mm-hmm. També varen parlar en les primeres seccions de fotografia que també les cartes de visita, que va ser creat per Disdery en 1854, mm-hmm. la gent podia anar a un estudi i podia pagar-se el fet de fer-se una foto, no? Perquè els d'agrotip havíem dit que era un procediment molt car i tan sols per als rics, no?
Sí.
Però l'arribada de les càmeres compactes digitals al voltant dels anys 90 realment és quan la democratització, no? El tema fotogràfic. Però va ser realment l'arribada d'aquestes als telèfons mòbils quan realment hem vist un increment de captures fotogràfiques.
No recordem, quan als anys 80-90, quan un equip de música, una minicadena o una càmera de fotos o un VHS eren regals extraordinaris per una família en els que feien un autèntic esforç i tothom tenia aquella càmera que cuidava com un pollet, com un bebè, i avui, en fi...
O el Wallman, no?
El Wallman, sí, sí.
A mi va ser, vamos, un Wallman dels regals.
El Wallman que podia valdre fins 9, 10.000 o 11.000 pessetes que eren sous.
Sí,
i la càmera igual, avui en dia la càmera és com... La donem per sentada, no?
Sí, totalment. Mm. Bé, el conegut... bueno, sí, ens ha donat ISO, no? La possibilitat de ser faedors, no? Però també de ser casats. Uh-huh. El fotògraf Jeff Wall, un fotògraf molt conegut canadenc, pare del fotoconceptualisme, que el fotoconceptualisme va ser un moviment artístic de finals dels anys 60, on es diu que en la imatge fotogràfica el més important és la idea que té la imatge, no? Bé, aquest fotògraf dividís en dos tipus de fotògrafs, els caçadors i els agricultors. Els caçadors són aquelles persones que porten la càmera en mà, uh-huh. Penjats del coll, no? I que van fent fotografies per tot arreu, sense saber molt bé què faran amb elles si és que fan alguna cosa. I després estan, no obstant això, els agricultors. Serien aquelles persones que agafen la càmera quan tenen un projecte en ment i el volen desenvolupar.
Mm.
Aleshores, tu, què tipus de fotògraf eres, Bernat? Què
jo
penses?
Vaig tenir èpoques de la vida, sobretot jovenet, arran de viure en un lloc molt diferent aquí, doncs sempre anava amb la càmera de fotos damunt. Després la vaig ignorar bastant, la càmera no tampoc tenia massa, diríem, habilitat, no tenia un do per la fotografia, hi havia gent al meu voltant que en tenia més, però arran sobretot de tenir família, no? Arran de tenir criatures, doncs tornes a agafar, fas una inversió en una bona càmera, i sí, fins i tot quan feia viatges no feia masses fotos, i avui en dia la càmera, doncs mira, em faig un ús del mòbil com tothom, no? O sigui, per immortalitzar algun moment, alguna imatge que et crida l'atenció si vas caminant, però en fi, no sé si et diria un caçador, però sí que la faig servir per alguns o sigui, si quan jo miro la meva memòria del mòbil, hi ha
moments, no?
Sí, hi ha moments, hi ha poques fotos meves, i després hi ha molta cosa de WhatsApp, imatges,
sí.
de mil coses, això està ple, però de memes i tal, però de fotos n'hi ha poques. Realment la fa servir per moments molt especials, jo almenys.
D'acord. A mi pot ser que siguis més agricultor que caçador.
Sí, sí, sí.
El cas és que tota la tecnologia digital ens acosta a la possibilitat, no, de fer o crear coses, però uh-huh. també d'estar més a prop dels sistemes de vigilància.
Uh-huh.
tota aquesta introducció ve perquè la setmana passada vaig anar un dia en plan relax a la platja i després de 5 minuts deia de tenir tota la paradeta muntada, és a dir, l'ombrella ben ancorada i subjecta, la tovallola estesa, el llibre damunt...
A quina platja vas anar? A veure, aquí no t'agrada anar.
No vull dir el millor, però no dic on.
A millor, bueno, millor no està bé, el millor ja està bé.
Vaig sentir, ja estava en el llibre d'un amic, de Francisco David Ruiz, Alma de Cántaro, que és un llibre que parla de la postguerra, i vaig sentir a les dues pàgines de llegir un soroll ensordador a manera d'un borinot. Però no era un borinot.
Carai, quin brugit, quin retruny. Pareix això un motor d'algun avió.
Bé, era un dron.
Era un dron.
Aleshores, aquests poquets minuts de pur plaer, no?, es converteixen en un fàstic. Ja...
Sí, directament.
Sí, perquè dius, això què és, no? I una es pregunta què necessitat hi ha de donar voltes i voltes amb
el dron. Mira el dron, mira el dron, mira el dron, mira el dron, ja veuràs.
Això,
tu estàs a la platja, llegint el teu llibre, mitjorn, tranquil·lament i tal, i de cop i volta... Val, d'acord. Hòstia, que agradable.
Sí, i dius, bueno, és una zona aparentment sense cap indici de peculiaritat ni perill. Sembla que haguem d'acostumar-se, no?, a aquesta vigilància, fins i tot en els espais anomenats paradisos. És clar que la policia segurament estarà fent la seva labor, perquè per les dimensions del dron... pensé que és un dron oficial.
Ah, d'acord. Tu vas pensar que devia ser des del propi Consell, la policia, que té vigilància amb dron. El fan servir normalment per a la venda ambulant, sobretot. Però, clar, tu et vas sentir una miqueta... Entenc, eh? Diríem, entre cometes, que la teva intimitat estava sent violada, no?
Totalment. No era un lloc on, que jo sàpiga, se fa... venta ambulant. La veritat és que després de 12 hores d'estar allí jo no vaig veure res estrany. Per enllaçar això amb l'apartat de notícies d'aquest dilluns, els mitjans de comunicació de les Illes Pitiuses es feien ressò de la presència d'un dron que havia generat un caos a l'aeroport d'Eivissa, no? L'ha sentit, no? I que des de les 6 fins a les 9 de la nit no pogueren haver aterratges en l'aeroport.
Ho estan investigant, diu la Guàrdia Civil.
A veure què passa. Fins on jo sé, hi ha una nova normativa espanyola des de l'1 de gener d'aquest any per a vols recreatius de drons. Segons el pes i les característiques, pues, té unes normes unes altres. I també els requisits diferencien entre l'ús domèstic o professional, no? Però si aquest dron té una càmera fotogràfica, el que tu has dit, Bernat, cal tindre en compte en no incomplir la llei de protecció de dades, perquè la normativa diu que és necessari que quede protegida el dret a la intimitat. Per als pilots de drons hi ha unes zones amb diferents categories, com poden ser les zones prohibides, com els aeroports, les bases navals, la Casa Reial, espais restringits, com parcs nacionals com Doñana, o llocs històrics on es poden produir danys a béns patrimonials, espais perillosos, que poden ser línies elèctriques, zones sensibles, amb alt risc de mal a la fauna, com pot ser l'àrea de recuperació de l'os bru als pics d'Europa, o zones restringides al vol fotogràfic per motius de seguretat o privacitat. Bé, segur que això sap més, no? Així tenim un veí, Vicent Mayan Cervera, el jove formenterenc, que és especialista en carrera de drons, fins i tot, no?, campió d'Espanya, i crec que va estar també fa uns anys a una competició mundial.
Sí, sí, i anirà al Mundial aviat un altre cop, representant Espanya. Sí, sí, un crac.
Bé, Vicent, si ens estàs escoltant, crida i mos comentes tu, que segur que saps més que jo, d'això, del tema fotogràfic en els drons. I ja que parlem de vigilància, avui, a la part d'història, anem a comentar el sistema Vertiñón.
El sistema Vertiñón. El sistema Vertiñón. Uau, això em sona com alguna cosa de laboratori xunga, eh? És així o no? A veure, el sistema Vertiñón. A veure. Uau. Directament des de Chicago, eh? Està molt tinyon. Ja! Smooth Criminal, el criminal finet, finet. Escolta, i per què? I per què? I per què parlem de... I per què parlem aquesta música d'un criminal quan parlem del sistema Bertignon?
Perquè Bertignon va ser el creador, no, d'aquest sistema, ell se diu Alphonse Bertignon, i va ser un policia francès, fill d'un metge, i va ser investigador i creador d'un sistema d'identificació criminal. Gràcies a la medició, la descripció i a la fotografia, i que es va utilitzar fins al mètode d'empremtes dactilars. Aleshores va ser tot un èxit, no?
Ja veus.
Abans d'això, l'estudi de criminals es feia de manera empírica i per l'observació de les característiques físiques. El Lombroso, això és de la tècnica de Lombroso, que diga, que era seguidor de les teories de Darwin. I Lombroso dividia els criminals per el delinqüent habitual, el nat, el boig, l'ocasional i el passional. Bé, com a control policial i social, la fotografia també ja se va utilitzar durant l'esdeveniment de la Comuna de París. No sé si te sona.
Sí. Sí,
el 1871.
Ara hi ha una... S'ha fet una pel·lícula. Crec que és una sèrie, una pel·lícula sobre aquest esdeveniment, sobre aquest alçament. Sí, sí.
Ah, sí? Ah, mira, no ho sabia. A fer recerca. Bé, el moviment aquest és instaurat per uns mesos, no? En el primer govern de classe obrera del món.
Sí, sí.
Era un socialisme autogestionant, diguem. Bé, doncs els revolucionaris posaven per als fotògrafs sense ser conscients que aquestes imatges serien posteriorment utilitzades per les forces de l'ordre per a la seva identificació i detenció. En el llibre també de Camera and the Pencil, del fotògraf Marcus Roth, creia que fer fotos als condenats per delictes faria que aquests, posteriorment, ja en la seva vida normal, ja no farien mal. Bé, ell ho pensava perquè la imatge, la fotografia, els allunyava de l'anonimat, no? Però no tenia raó. Bé, Bertignon va fer grans canvis perquè fins a les fotos policials que es feien al 1840, els daguerrotips, és el procediment que hi havia, però el daguerrotip realment era molt fràgil i també era una manera inadequada de prendre la fotografia al subjecte, ja, no? Que perquè era com més com una foto d'estudi, de retrat d'estudi. Bertignon va començar com a escrivent auxiliar en la prefectura de París i va buscar la millora a l'hora d'identificar els delinqüents utilitzant el sistema antropomètric, que aquest sistema es basa en el mesurament de diferents parts del cos. L'amplària del cap, l'altura, l'envergadura dels braços oberts, per exemple. I a causa de l'èxit del sistema de mesurament que va tindre a la prefectura, el varen concedir la direcció del taller fotogràfic, on va posar en marxa el segon pas del seu mètode. Si fins ara havia fet el mesurament, ara va dir, pues vaig a utilitzar les fotografies per a que quede també constància dels signes, no?, que cadascú té. Aleshores va fer un còdic que va ser universal, diguem, per a realitzar les imatges a totes aquestes persones. Varen fer també una fitxa, no?, on ficaven les característiques físiques, personals, les mesures, tal. Bé, les fotografies com se devien de fer? Tenia que ser fotografies de matí, amb una il·luminació homogènia. Tenien que respectar les distàncies, que sempre fora la mateixa distància per tindre la distància focal adequada, amb una escala determinada, amb el foco determinat, així tots els retrats eren iguals.
És que jo, des que estàs parlant, em venen al cap dues imatges. Per una banda, aquestes que veiem doncs, de quan algun actor, algun famós, alguna persona amb notorietat és arrestada als Estats Units, aquesta imatge que tenim de la comissaria de front frontal i de perfil, aguantant el cartell de, amb el número de pres o amb el número d'expedient, em ve aquesta imatge. I d'altra banda també la imatge, aquesta imatge que lamentablement ens vam haver d'acostumar tants i tants anys quan anàvem a fer el DNI, la Policia Nacional, aquí a Espanya, o qualsevol comissaria, que veiem se busquen, peligrosos, no? I veiem les fotos de diferents membres d'ETA, no? De Tarres, i veies un 80, no sé què, agressivo, no sé què, tal qual, i després la foto, no?
Pues eso ve del sistema Bertiñón.
Uau.
I com tu has dit, la foto de front
I de perfil.
Bé, la de front realment...
Complexión fuerte. Sí, eh? Posava això.
De fet, mira, aquesta foto que has dit de front servia per a la divulgació i identificació visual del delinqüent, no? Com tu has dit, se busca, no?
Sí.
I la del perfil és molt interessant perquè realment és per a la identificació antropomètrica, perquè el perfil de la persona al llarg de la seva vida, si no t'operes, sempre és el mateix.
És el mateix, eh? La mateixa nàpia, els mateixos llavis... En fi, els ulls no creixen, o sigui, molt bé. Escolta, i el Wanted, Dead or Alive, també de l'Oest, que es veia el dibuix, no?, del criminal.
També.
Això clar. És contemporani, no?, també.
Sí, més o menys era contemporani. Bé, aquestes imatges anaven inserides en la fitxa individual que hem comentat, i a més també va idear unes directrius, no?, que poguessin ser universals, com hem dit, per a les coses policials i judicials. També fins que s'ha utilitzat fins ara, no? També la documentació fotogràfica a la escena d'un crim. Ell també va descriure com tenien que fer-se les fotos a l'hora de datar un crim per a buscar els indicis de l'autor. Bé, amb això anava a acabar, però vaig a fer una recomanació d'ací de l'illa d'Eivissa.
Una recomanació de la ciutat d'Eivissa, d'acord, perfecte, a les 10:29, a les 5:29, doncs què millor per anar a la illa d'Eivissa que fer-ho de la mà del Zuc.
La nostra ciutat d'Eivissa és una ciutat real que tot temps s'hi cuien figues sense haver-hi figuerals.
Vinga, va, per un andam i xinxes, hi ha molts xinxes, això sí que n'hi ha molts. Un andam cap a Creuem els Preus, agafem la barca de Transmapi i anem cap a la ciutat d'Eivissa. On exactament?
Sí.
La ciutat d'Eivissa.
Mira, anem a la sala nostra, perquè l'altre dia me vaig trobar a Vicent Ribas, de Recursos Humans, i me va dir que va anar a veure una exposició. L'exposició es diu El primer viatge, i està a la sala nostra, que romandrà fins al 3 de setembre, i ahir podrem veure 70 imatges d'un fotògraf molt important a la història de la fotografia espanyola. És el pare un dels pares de la... modernitat. Ell és Oriol Maspons.
Maspons, apuntem aquest nom. Maspons. Molt bé, sí. M'apunto. Oriol Maspons.
Hi ha que anar, eh? El seu comissari, Toni Álvarez de Arana, no? Diu que això, que és un dels pares de la modernitat, i perquè en els anys 50 i 60 pues, va exercir un paper clau en la renovació del llenguatge fotogràfic ací a Espanya. Ja està dividida en tres blocs. En un primer bloc trobarem retrats. Un dels retrats és com la primera imatge d'un biquini captat a Eivissa.
Què dius ara?
Sí, hi ha una imatge mítica, que és el primer biquini que arriba a les Pitiuses, no?
Vaja, vaja.
Després, en el segon bloc, ja és més de caràcter etnogràfic i podem veure pues, el dia a dia, les tradicions, edificis o els costums, no? I el tercer bloc, ja podem veure uns treballs que va fer Oriol Maspons per a la revista Interview dels anys 70 o 80. Aleshores, ens trobarem un nou ambient i llenc, no? De nudisme, l'autostop, o les primeres festes a les discoteques de la illa. I res, i recordar també que ací a Formentera tenim l'exposició fins al dia 31 de Pilar Aldea, l'Ajuntament Vell, i després al Far de la Mola, que encara crec que estarà fins a octubre. Tenim fotografia per veure aquestes setmanes.
La Pilar Aldea, 60.000 fotos durant més de 40 anys. Són xifres que ens poden al·lucinar, però per un fotògraf professional, per un fotògraf que dedica el seu dia a dia a això, a la imatge, són xifres normals, no?
Jo tinc un amic que fa viatges de... fotografia de viatge, i al millor se'n va 4 o 5 dies, no? Soles a una localitat, i al millor pot vindre en 2.000, 3.000, 4.000 fotografies per 4 dies.
Però això és un malson després a l'ordinador
sí.
Per passar-les.
Sí, sí.
Si els que... No, a mi la meva relació amb la imatge, amb la fotografia, amb el meu arxiu de fotografies, és quan el mòbil ja no em funciona perquè està carregat, perquè no hi ha memòria interna. Se te ha agotado tu memòria interna, em diu. I llavors ja el mòbil fa que tu fulls i has de fer aquell procés tan desagraït, tan pesat, de connectar amb l'USB al mòbil i llavors decidir les fotos que et quedes, les que graves i les que no, saps?
Sí.
Imagina't aquesta gent que ve amb 3.000 fotos un viatge.
Bé, l'any passat m'estava dient que portava un any de retras.
Un any de retras.
De visualització, però... saps? És que no... Sí, sí, impressionant. Després, però... un fotògraf professional, hi ha una cosa que la gent crec que no és molt conscient. El procediment és que tu les descarregues, però la part d'edició, no? A través de Lightroom o Capture One, tens que visualitzar-les totes, tens que elegir tot això. És un procediment de molt de temps, que crec que la gent quan compra una fotografia no s'adona que darrere hi ha un treball de moltes hores.
I tant, i tant. Molt bé, Laura, doncs res, tu no descanses a l'agost, mos veiem d'aquí 15 dies, no?
Sí, ens veiem.
Perfecte, doncs que passis una resta de la setmana beníssima i res, fins d'aquí 15 dies, moltes gràcies.
Igualment, i adeu.